L'informatiu del migdia.
Repunt brusc de la pandèmia a Castellar del Vallès. Avui és dijous 2 de desembre. En els darrers dies s'estan confirmant 4 contagis diaris de mitjana a la vila i augmenten els positius entre els infants. La població encara no vacunada. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, altres titulars. Les terceres jornades d'infància, adolescència i educació que s'han celebrat aquesta setmana s'han centrat en el fet de viure entre pantalles. I Castellà encén demà els tradicionals llums de Nadal amb un acte organitzat per Comerç Castellà i l'Ajuntament que començarà a 8:15 i que tindrà lloc a la plaça del Mercat. L'atur s'ha reduït en 29 persones entre octubre i novembre, fet que consolida un nombre de desocupats per sota del llindar del miler de persones. I la previsió del temps, cel serè amb alguns núvols puntuals. La temperatura màxima en descens es mourà entre els 9 i els 14 graus. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. La pandèmia no dona treva ni a Catalunya ni a Castellar del Vallès. Desembre arrenca amb un repunt brusc de contagis a la vila. En concret, la darrera setmana de novembre s'han duplicat els contagis amb 24 casos els darrers 7 dies. Ara, tots els indicadors estan en vermell. El risc de rebrot ja supera els 304 punts, el nivell que no s'assolia des del passat mes de juny. Les principals vies de contagi estan arribant a través de persones no vacunades, entre elles els infants menors de 12 anys. Hi ha nombrosos grups confinats a les escoles de Castellà. En concret, ara n'hi ha 9, però es confia que els dies de vacances i el pont de la setmana vinent ajudin a reduir dràsticament aquesta xifra. De fet, aquests contagis d'infants ha reduït significativament en la darrera setmana la mitjana d'edat dels casos confirmats a Castellà, que s'ha situat al voltant dels 35 anys. El que més preocupa en aquests moments és l'arribada d'una nova variant del virus, anomenada Omicron, i que esdevindrà dominant, com ho va ser anteriorment la Delta, i la proximitat de les festes nadalenques que conviden a incrementar les relacions interpersonals. És per això que aquest divendres entrarà en funcionament el certificat Covid per accedir a bars, restaurants, gimnasos i residències, i el Departament de Salut torna a posar en marxa els centres de vacunació per poder facilitar l'administració de la tercera dosi o la dosi de reforç, que ja estan començant a rebre la població de 60 anys a banda dels professionals del sector sociosanitari. A la regió sanitària nord, la nostra, de la qual depèn la població de Castellà, es vacuna amb cita prèvia al CAP Sant Fèlix i a Terrassa, al Centre Cívic Montserrat Roig i al CAP Terrassa Est. Limitar l'activitat social i fer servir la mascareta continuen sent les principals eines per evitar contagis.
L'informatiu del migdia.
Canviem de qüestió. Les escoles són un reflex de la societat. Estem en una societat hiperconnectada amb les noves tecnologies i les aules no estan exemptes d'aquesta realitat. Tant és així que les terceres jornades d'infància, adolescència i educació que s'han celebrat aquesta setmana aquí a la vila s'han centrat en el fet de viure entre pantalles. Ens ho explica Jordi Rius.
El regidor de Cicles de Vida, Dani Pérez, ha indicat que el tema de les jornades va sorgir de la Comissió de Polítiques d'Infància perquè s'havia detectat que hi havia hagut un sobreús de les pantalles.
La idea va sortir de la Comissió de Polítiques d'Infància perquè es va detectar, sobretot després del confinament, no, que hi havia hagut com un sobreús de les pantalles, evidentment condicionat pel confinament generat per la Covid, no? I volíem sobretot posar de manifest de quina manera des de l'administració, des de la nostra feina del dia a dia, podem incidir, no, en ajudar a les famílies, però també als infants i joves, a tenir un ús raonable de les pantalles. I per això va sorgir la idea de que les jornades fossin entorn al viure entre pantalles.
Les jornades que s'estan fent entre ahir i avui ha tingut en compte tres vessants: una mirada a la salut, una altra mirada social i una altra educativa.
La idea sobretot era poder donar una perspectiva de l'ús de les pantalles des de diversos àmbits, no? I evidentment teníem molt clar doncs, que l'abús i l'ús de les pantalles pot influir en la nostra salut i per tant havíem de parlar de salut, havíem de parlar de quina manera afecta el nostre cervell, a la nostra visió, a la nostra postura, al nostre cos. També teníem molt clar des que una vessant social havia de ser, perquè al final l'ús de les pantalles, no? Doncs avui hem pogut escoltar la Sandra de la Fundació Ferrer i Guàrdia que ens explica no? Doncs, que aquesta bretxa digital doncs, existeix i que hem de tenir-la en compte a l'hora de dissenyar polítiques que vagin orientades, no? a l'ús de les pantalles i per tant també teníem molt clar, no? Doncs que, i sobretot després del confinament, les pantalles han tingut un protagonisme molt clar en la transformació educativa que hem patit en aquests últims dos anys, no? arrel de la pandèmia. Per tant, que teníem molt clar, no? Doncs que havíem de tractar aquests tres temes sobretot d'una forma el més completa possible i que estiguessin interrelacionats una mica entre ells.
La tècnica de recerca de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Sandra Gómez, ha abordat a la sessió matinal d'aquest matí el fenomen de la bretxa digital i ha advertit que el concepte ha evolucionat.
De fet, la definició de bretxa digital ha anat avançant conforme ho feia també el nostre ús, no? La nostra percepció sobre les noves tecnologies. Així, inicialment, ho concebíem molt des d'una perspectiva d'accés, no? D'aquest binomi accés-no-accés, i per tant parlàvem de bretxa digital en aquest binomi de poder accedir a la connectivitat als dispositius o poder no fer-ho. Conforme va avançant també el desenvolupament tecnològic, comencem a veure que més enllà de poder accedir hi ha una sèrie de desigualtats que es generen en l'àmbit de l'ús, no? Tenir les competències, les habilitats per poder utilitzar aquelles tecnologies. És a dir, una persona que perfectament podia accedir als dispositius, però no ho feia o no els utilitzava perquè hi havia aquestes limitacions en quant a les competències.
També es comença a veure una nova dimensió que es basa en la qualitat de l'ús i quin profit podem extreure dels usos digitals que fem de la tecnologia.
Hi ha tota una dimensió que es basa en la qualitat de l'ús, no? Amb quina qualitat estem fent ús d'aquestes tecnologies i, per tant, quin profit jo puc extreure o no dels usos digitals que faig. I aquí veureu que hi ha molts elements que interseccionen, però hi ha aspectes que coneixem sobradament, com tot el tema del capital cultural, del capital social, que tenen una incidència grandíssima en les possibilitats que tenim les persones d'aprofitar, no, per als nostres propòsits vitals aquests usos tecnològics.
La sessió matinal d'aquest dijous ha continuat amb l'estudi Persones On, Persones Off, sobre la bretxa digital en les persones ateses per entitats socials, a càrrec d'Adrià Cuenca, coordinador de M4 Social a la taula d'entitats socials. La regidora d'Innovació i de Responsabilitat Social, Carol Gómez, ha parlat del Pla d'Inclusió Digital del Castellà del Vallès. En aquest sentit, després que l'Ajuntament cobrís les primeres necessitats de les escoles amb portàtils i connexions wifi als estudiants que no tenien dispositius a les seves cases en ple confinament, es va veure la necessitat de fer un estudi sobre l'escletxa digital, que es va fer a l'abril, que va ser el punt de partida per saber si la realitat al nostre municipi.
El primer pas que vam fer després del confinament va ser dir, bueno, hi ha hagut unes necessitats que l'Ajuntament ha pogut cobrir, no? Com dispositius portàtils, connexions wifi, per tots aquells infants que no en tenien a les cases i que necessitaven continuar, no? amb les classes. A partir d'aquí, amb el retorn, vam dir, hem de fer, no? Hem de donar continuïtat a això. Què podem fer? Què té Castellà? I davant de... Teníem un segment que sí que el teníem identificat, però clar, la realitat de tot Castellà no la teníem. I agafant com a exemple de bona pràctica el que es va fer també a Barcelona, que va ser l'estudi d'escletxa digital en mesos anteriors, vam dir de també proposar fer aquest estudi d'escletxa digital, que de fet el vam fer amb l'empresa Opinòmetre i l'hem fet a l'abril d'aquest any, del 2021. Allò va ser el punt de partida per saber la realitat. I a partir d'aquí és el que ens va ajudar tant a aquestes conclusions, que diem que el que explicaré és que si tu et mires realment només l'accés, no hi ha tanta escletxa digital en aquest sentit, en l'accés, no? És un 6% de llars que no tenen connexió per motius diversos, que també està analitzat a l'estudi, que per cert està a la web municipal, vull dir, tothom que vulgui ho podrà consultar. Vam dir, bueno, això, més el coneixement de les diferents regidories de l'àrea social, que són els que han tingut aquest contacte directe durant el confinament i post-confinament, són els que ens marcaran les línies de treball.
En diferents àrees municipals es va treballar unes càpsules formatives. De moment ja s'han fet amb l'escola d'adults i els departaments d'ocupació i diversitat funcional.
El primer pas amb els recursos que tenim ha estat preguntar quins col·lectius ho necessiten, què necessiten i com. que és el que explicaré. I el que vam fer va ser reunir-nos amb les diferents regidories de l'àrea de drets socials i serveis a les persones i treballar amb ells, colze amb colze, a identificar aquests col·lectius que ells sabien, no? Noms i cognoms, perquè són persones i usuaris d'aquests serveis municipals, què necessitaven i com. I vam fer aquests programes de formació, són càpsules formatives, ja s'ha fet amb l'Escola Municipal d'Adults, va ser el primer, entre abril i maig, s'ha fet amb Treball, la regidoria de Treball, el que seria Ocupació, també, que és ara que s'han estat fent dues càpsules, una de certificats digitals i altra de capacitació bàsica digital, i també s'ha fet amb diversitat funcional, vale? Més el tema de la meva salut, entre el Zoom... S'han fet els programes d'aquestes càpsules formatives a mida.
A la tarda s'abordaran els reptes educatius i saludables de les tecnologies digitals en infants i adolescents i els recursos per digitalitzar l'educació.
L'informatiu del migdia.
Castellà encén demà els tradicionals llums de Nadal amb un acte coorganitzat per Comerç Casteller i l'Ajuntament que començarà a 8:15 i que tindrà lloc a la plaça del Mercat. L'activitat serà amenitzada pel Combo Jove Galàctica, el grup de corda de petits a l'Escola Municipal de Música Torrebalada i per la música de la DJ Cassandra. Ella parla de la música que punxarà.
Jo faré una sessió de música dels 80-90. Serà ambientada en aquest espai musical. Aviam, jo, sincerament, vaig sobre la marxa també, o sigui, sempre hi ha cançons que m'agrada posar perquè són cançons que m'identifiquen a mi, però després, durant la sessió, depèn del tipus de gent que vegi, doncs jo me'n vaig cap a una banda o cap a una altra. Dintre dels 80-90, doncs hi ha diferents estils, moguts, més lents, i sempre hem de posar música que encara que la gent sigui més jove, pues els hi agradi o els hi soni la cançó.
L'Ajuntament manté la il·luminació per crear ambient nadalenc i promoure les compres al comerç urbà, que en els darrers 2 anys s'han reforçat amb 300 nous elements, entre esferes, garlandes, estrelles, cortines i tires de llum. L'acte serà davant de l'arbre de Nadal que s'ha instal·lat a la plaça del Mercat.
Sí, serà davant de la, bueno, de la plaça del Mercat. L'arbre sí, perquè justament jo començaré quan es faci l'encesa de llums. Això, bueno, que es demanin un cafetó allà al costat i ja està, un té ben calent, i a ballar una mica, i ballant passa el fred. Però, bueno, aviam, jo espero que vingui gent, que s'ho passi bé, que els agradi això que estan muntant i ja està.
El conjunt d'il·luminació nadalenca funcionarà fins al 6 de gener. Com ja succeeix des de fa anys, els llums de Nadal són de tecnologia LED que suposaran un estalvi del consum i una millora de l'eficiència energètica. A més, la plaça del Mercat tornarà a lluir per tercer any consecutiu l'arbre de Nadal, que no serà natural i que consisteix en una estructura il·luminada de 5 metres d'alçada. Aquest any, a més, es tornaran a col·locar 4 abets a les places de la Llibertat d'Europa, de la Fàbrica Nova i de Catalunya, que es decoraran amb motius de diferents colors i que comptaran amb bústies de comerç castellà perquè els nens i nenes puguin dipositar la carta que els comerciants del poble faran arribar als Reis Mags de l'Orient. També es posaran abets a la plaça de Cal Calissó i a la plaça Doctor Puig de Sant Feliu del Racó.
L'informatiu del migdia. L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Aquesta és la xifra d'aturats a Castellà segons les dades tancades a 30 de novembre. En concret, l'atur s'ha reduït en 29 persones entre octubre i novembre, fet que consolida un nombre de desocupats per sota del llindar del miler de persones, un indicador de la bona evolució econòmica, perquè són dades similars a les que tenia la vila abans de la pandèmia. De fet, són millors dades que les del febrer de 2020, quan la xifra es va tancar amb 998 persones apuntades a les llistes de l'atur. Si es fa la comparació interanual, s'aprecia una millora molt notable de l'atur perquè la rebaixa entre novembre de 2021 i novembre de 2020 és de 218 desocupats. Eduard San Juan, llicenciat en Ciències de la Informació i periodista especialitzat en assumptes internacionals de TV3, va cobrir la caiguda del mur de Berlín i en va parlar en la conferència de dimarts 30 de novembre a l'Aula de Castellà. De fet, aquest esdeveniment històric marca de forma material la fi d'un període d'aïllament d'Alemanya Oriental i el principi del que acabaria sent la unió de les dues Alemanyes. Les properes conferències de l'Aula d'Extensió Universitària que clauran el trimestre serà dimarts que ve amb Jazz, la música negra que canvia el món, amb el músic Pau Fuster, i L'aigua és vida, biodiversitat als nostres rius i el seu paper indicador, amb la biòloga i doctora en ciències ambientals Sònia Sánchez, el 14 de desembre. L'acte de cloenda serà el 21 de desembre amb l'espectacle Allegro de Cor de Teatre. La unitat mòbil de la Policia Nacional de Sabadell serà al Mirador dilluns 13 i dijous 16 de desembre de 9:45 a 1:45 per a les expedicions i renovacions del DNI. Es pot reservar hora a través d'internet només per a renovacions a través de l'agenda de reserva d'hores a l'adreça www.castellavallès.cat/reserva-hora-DNI fins a un dia abans de les expedicions, en cas que la llista de reserves no s'ompli abans, i també es pot fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana del Mirador.
L'informatiu del migdia, les notícies del Vallès.
El Departament de Salut ha anunciat que tornarà a posar en marxa els centres de vacunació per facilitar l'administració de la dosi de reforç que ja arriben als més grans de 60 anys, als professionals sanitaris i sociosanitaris i també les persones vacunades amb Janssen. Tot això quan s'està pendent de l'aparició de la varietat Omicron del coronavirus, de la qual hi ha indicis de dos possibles casos a Catalunya. A la nostra zona, la Regió Sanitària Metropolitana Nord, tenim els centres al CAP 2 de Sant Fèlix, a Sabadell, també al Centre Cívic Montserrat Roig i Cap Terrassa Est a Terrassa, el Cap Valldoreix a Sant Cugat i el Cap Sant Genís a Rubí. El creixement de la població de senglars s'ha convertit en un problema a tot arreu, també a les ciutats i als seus voltants. Un estudi de la Universitat Autònoma ha comprovat l'eficàcia d'una vacuna per controlar la fertilitat dels porcs senglars, que pot ser una de les solucions per reduir la superpoblació d'aquests animals, sobretot en les zones urbanes i periurbanes on la cacera no és aconsellable. L'investigador Manel López Béjar, del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la UAB, que encapçala aquesta prova pilot, ha explicat que la vacuna Gonacon és eficaç en totes les femelles estudiades que deixen d'ovular. També ho és en la majoria de mascles que perden la capacitat reproductiva durant molts mesos o fins i tot permanentment si són molt joves. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dijous 2 de desembre. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos de Cegui al control tècnic, Jordi Rius a la redacció també, a la locució i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que hagueu de passar una molt bona tarda.